Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Com cada mes, la Lourdes Meronyo ens proposa una ullada a la ment. Avui acabarem amb les intel·ligències i, concretament, amb l'emocional.
Doncs ara és el moment de fer-li una ullada a la ment i ho fem de la mà del nostre coach de capçalera, el Jordi Llonch. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
Bé, bé, en plena campanya electoral, molt divertits. Bé, bé, el que toca. Eh?
Sí, són èpoques tranquil·les, oi?
Sí, molt tranquil·les, molt.
Va entrecomillat i amb ironia. Eh?
Exacte. És una època molt tranquil·la, ara mateix. Amb ganes de que arribi el dia 29 de maig i ja està. I a partir d'aquí ja tirarem milles.
Pues segurament és de l'època que més necessites la intel·ligència emocional, que és la que parlarem avui.
Exacte.
Però és veritat que és l'època que més segurament necessita per part de tots, eh? Mm. Pels que es presenten, pels que voten, pels que ni una cosa ni l'altra, en fi, per tots.
I això com es treballa?
Pues mira, primer, bueno, hem parlat de tot un cicle d'emocions durant moltes setmanes, que crec que ha sigut molt important, i volíem acabar amb una part important de la part emocional, que és la intel·ligència emocional. Si recordes, en l'última intervenció vam parlar de les cinc intel·ligències, i sí, deixar aquesta pel final. No? Uh-huh. Sí, ara veurem com es treballa, però primer perquè els que ens escolten es situïn una mica. Un dels grans artífices d'estudiosos de l'intel·ligència emocional va ser Daniel Goleman, que no va crear res nou, eh? Ell va fer un recapitulament de tot i va escriure llibres molt interessants, però definia una mica la intel·ligència emocional com la capacitat de reconèixer les teves pròpies emocions i la dels demés, val? O sigui, amb això, ell et situa que al final, jo crec que és una mica la culminació de tot el que hem parlat abans, vale? Uh-huh. No? De la importància de les emocions, que som emoció, que moltes vegades estan lligades a enfermetats, la no gestió de l'abast de les emocions, i sobretot, la intel·ligència emocional el que ens porta és a saber-nos relacionar amb nosaltres i amb els demés. Mm. M'agradaria partir de la base, quan em preguntes de com es treballa, de que el més important és saber-nos relacionar amb nosaltres. Lourdes, de vegades som els grans desconeguts per nosaltres mateixos, estic en sèrio. No, saps, no ens coneixem, no sabem allò que ens agrada, que no ens agrada, ens disfressem pels demés, diem que sí a tot, aguantem, això ja ho hem parlat tu i jo, i ho hem parlat amb antena, no? Uh-huh. Però aquesta és una part important. Jo m'agradaria dir a les persones que ens escolten de que les empreses cada vegada més, dins del que ells denominen soft skills, o sigui, habilitats blandes, la intel·ligència emocional ocupa un puesto superdestacat, perquè no pots ni treballar, ni ser rendible, ni arribar a l'èxit, si no ets capaç de relacionar-te amb tu i amb els altres, no? Uh-huh. Ara, contestant una mica la teva pregunta, quan parlem d'intel·ligència emocional, que ja cada autor té la seva manera d'explicar-ho, eh? Però bàsicament, si haguéssim d'ajuntar una mica el que diuen tots, es conformen en quatre grans pilars, ¿vale? Uh-huh. I un d'ells és l'autoconsciència emocional, no? Uh-huh. Que es tracta de comprendre els nostres sentiments. I això com es treballa? Entenent-nos, deixant-nos fluir les emocions i entendre'ns. Ja hem parlat també en altres programes, que al final es tracta d'entendre que jo puc necessitar plorar, puc necessitar riure, puc necessitar expressar-me, i cada vegada que jo capo una d'aquestes emocions, m'estic capant a mi mateix. Eh?
Vale.
Per tant, aquesta és una part important. Prendre consciència de com sóc jo emocionalment. És que jo sempre tinc ganes, de vegades veig una pel·li i tinc ganes de plorar i m'aguanto. Plora. Perquè això et llibera, vale? I et fa conèixer de tu mateix. Eh? És el que diem l'autoconsciència de com sóc. Em conec i em respecto. Això és una part molt important. Eh? Uh-huh. L'altra habilitat que hem de ser capaços de treballar per tenir intel·ligència emocional, que repeteixo, i segons el Fur de Davos, de les 20 feines dels pròxims 10 anys, 17 uh-huh. tindran que veure amb intel·ligència emocional. Per tant, és clau per socialment poder-nos moure i desenvolupar. Uh-huh. L'altra part és l'automotivació. Aquesta és molt difícil, oi? Rodés, m'imagino que tu t'hi has trobat també com tots nosaltres, no?
Clar, és... jo crec que, perdona, que t'interrompi,
sí, sí.
Moltes vegades no ens permetem estar tristos o estar empipats i és com que ens anem coartant la nostra llibertat d'alguna manera, no?
Efectivament, efectivament, efectivament. Cada vegada que, això és una dona clau, que cada vegada que nosaltres ens coartem en l'expressar el que sentim, ens estem capant a nosaltres mateixos. Perquè allò que sentim som nosaltres. I hem de ser capaços d'expressar-ho. De fet, ja es treballa molt a les escoles, vull dir, això que fan de cares tristes, cares alegres, cares plorant, expressa com te sents, saps? Vull dir, ho fan per nosaltres, hem sigut educats, no? Almenys a la meva edat, que he estat més jove, però segurament també, no ploris, no expressis, no riguis fort, no, saps? Uh-huh. Com que ens han anat coartant i ens han anat convertint en algú que no som, no? Uh-huh. I això fa que la nostra intel·ligència emocional moltes vegades hagi mort en aquest transcurs, no?
Uh-huh.
I sobretot ens capa i ens limita en el següent pas, que és el segon pilar, que és l'automotivació, eh? Uh-huh. O saber-te motivar a tu mateix. És a dir, si estic trist, el primer pas, i de fet, algun dia parlarem també de les fases del dolor, no?
Uh-huh.
Doncs hi ha les cinc fases del dolor, que són... Però la primera és la negació, no? El negar que el que ha passat, quan perdem un ser estimat, quan ens diuen, ens comuniquen una malaltia greu, no? És negar, no? Això no pot passar a mi, no? Bueno, però l'intel·ligència emocional el que diu és automotiva. I el primer pas de l'automotivació és acceptar el que passa, saps?
Uh-huh.
Perquè a partir d'aquí estàs preparat per lluitar contra allò o per superar-ho, eh?
Uh-huh.
Per tant, una de les... de la castració de les emocions és que no ens deixa desenvolupar l'automotivació, que no és una altra cosa que l'habilitat per orientar-nos i motivar-nos per arribar a les nostres metes.
Clar.
Quan tu vas cap a una meta, passaran coses pel camí. No ho podem ignorar. Passaran coses. No hi ha un camí recte mai.
Clar.
Tot és, no? Té pujades, baixades, pam, pim, no? No sé, no? I em porta... Quan et pregunten, no? Ostres, 30 anys casat, això com ho has fet? No, bueno, no hi ha un sistema. Hi ha un sistema d'entendre que no tot anirà rodó sempre.
Clar.
I que quan vinguin les cures, doncs ens haurem d'agafar el cinturó de seguretat i ja està. No passa res. Estàs d'acord o no?
Totalment. Totalment.
Però això no vol dir que quan passen coses és dir, no ha passat res. No, les coses no es poden ignorar. Perquè llavors estem caient en la primera, que és l'autoconsciència. No? No, jo sóc conscient de que alguna cosa no va bé i per tant intento arreglar-ho. Perquè si jo dic que no passa res i no vull ser conscient, no ho arreglaré mai. I allò va creant un càncer. Val?
Uh-huh.
La tercera és, que d'aquesta n'hem parlat, val? Quan es parla de la intel·ligència emocional, el tercer pilar que es considera és l'empatia. I l'empatia és la capacitat d'entendre'ns a nosaltres i a els altres i, a més, crear un cordó umbilical, una corrent de connexió amb aquelles amb les persones. Amb tu, estimar-te, i entendre els altres. I,
uh-huh.
I a partir d'aquí es crea el que es diu l'empatia, que hi ha molt... No hi ha gaire gent que... No sé, hi ha professions que no criden gaire l'empatia, no sé per què.
Ja.
Hi ha gent que és molt poc empàtic.
Sí.
Sí, segurament la de periodistes sí, no?, que es treballa molt aquest tema. Però no sé, no voldria que ningú s'enfadés, però metges, gent que està molt relacionada amb coses que s'ha hagut d'estudiar molt, no creiem que perquè sabem no calia ser capaç de comunicar amb una certa empatia, no?
Ja.
I això és molt important, perquè al final si tots som emoció, ens comuniquem a través d'aquesta emoció, no? I sense l'empatia. I l'últim pilar de la intel·ligència emocional són les habilitats socials. Què és el que realment... Mira, no fa gaire vas participar en un estudi, bueno, no fa gaire, ja fa uns 5 anys, no? Gent que havia arribat lluny en les seves professions i, en canvi, no tenien habilitats especials. No sé si m'explico. No eren uns grans matemàtics, no eren uns grans estudiosos, però gent que tenien habilitat social.
Uh-huh.
L'habilitat, no?, de saber-te moure en una societat complexa i saber entendre els demés i donar-los allò que diuen, allò que necessiten, sí?
Uh-huh.
Vale? Pues hi ha molta gent que arriba als càrrecs, que no té una preparació específica, però té habilitats socials.
Uh-huh.
I si a més li suma l'empatia, l'automotivació i l'autoconsciència, és a dir, l'autoconsciència seria, jo sóc una persona limitada,
uh-huh,
però vull arribar lluny, això seria ja l'automotivació. i a més sou un tio agradable, sou una persona que em sé relacionar, etcètera, i tinc certes habilitats socials, és a dir, sé estar on tinc que estar, sé treballar coses en els altres, etcètera, home, però això és intel·ligència emocional. Uh-huh. Es pot arribar molt lluny i ser molt feliç tenint-ho, no? Aquests serien els quatre pilars, uh-huh, que tindríem.
Clar, el tema de l'empatia avui dia no es treballa gaire. Tu deies als periodistes, ara m'estava pensant, no? Potser és a dir, sí que tenim un... sí que som més empàtics, però depèn també d'on treballis. Perquè, clar, jo no m'imagino el de Sálvame, amb tot el respecte del món, que em sembla que l'han tret, no? del mapa, em reservo la meva opinió. Però, per exemple, aquesta gent, l'empatia no existeix.
No, però és que inclús, no sé, repeteixo, no vull, però jo de vegades m'hi fixo, no? Com vaig a vegades a clíniques, a metges, no? Uh-huh. Que es limiten a donar-te el resultat, no t'ho comuniquen d'una manera que, hòstia, jo soc un pacient i segurament estic preocupat pel que m'està passant, uh-huh, no? I tu et limites a comunicar-m'ho i, efectivament, no s'ha treballat, no? I l'empatia és algo que cada vegada més, en una societat addicta a la solitud, perquè en sèrie que cada vegada estem més aïllats, sí, estem més enganxats a un mòbil o millor, no sé, no? Només cal que ens hi fixem, no sé, agafes un tren i si et poses a comptar, no? El 90% estan enganxats a un mòbil, però és que vas a un restaurant i veus parelles que estan totes amb el mòbil, no? I cada vegada menys addictes a la relació social, l'empatia et fa destacar i d'alguna manera el que et dona és un privilegi sobre els altres, que és soc capaç d'això, no? De comunicar-me, d'arribar, de fer riure, de fer plorar, de fer sentir, no? I perquè al final, no? Les màquines no ens fan sentir, i et fa sentir són les persones, no? Per tant, si tenim empatia, sentir i comprendre de forma més precisa els sentiments dels altres, no? Que és la manera d'arribar, no? Però això també passa primer per controlar les teves pròpies emocions. Repeteixo, hi ha un gran secret. És, al final, si jo no em comprenc, si jo no m'entenc, si no sé qui soc, si no em compro a mi mateix, difícilment soc capaç de portar tot això enfora. Però és una realitat, no? Al final, si no sé qui soc, com vull saber qui són els altres, no? És...
Clar, però jo em pregunto, Jordi, sí, no podria ser que la gent, és a dir, és veritat que cada, ja això ho hem parlat en altres programes, que la gent cada cop està més connectada i més desconnectada a la vegada, no? És a dir, tema WhatsApp, per què hem de trucar, no? És a dir, coses que s'han perdut amb el temps i que fa molta llàstima tot plegat. Però no pot ser també una coraza perquè no ens envaeixin o no ens facin mal, no?
Efectivament, sí. Per això el primer punt de l'intel·ligència emocional et parla d'autoconsciència emocional. Quan tu tens por que t'envaeixin, és perquè tens poca seguretat de tu mateix. M'explico? Uh-huh. Si tu tens por que et diguin que, ostres, ets debilutxo quan et parlen de coses emocionals i t'emociones amb facilitat, però tu ja ho saps i tot això t'ho respectes i t'estimes, no tens por que t'envaeixin. La por sempre neix de la seguretat. Estàs d'acord amb això?
Uh-huh. Sí.
Bueno, doncs llavors, clar, quan nosaltres parlem, efectivament, és que és així, no? Nosaltres parlem de... És que anem disfressat i ens posem una cuirassa sempre, és perquè realment tenim por que algú penetri. Si tenim por que algú penetri amb nosaltres, és perquè sentim vergonya d'algunes coses que sé que som o sentim. Quan tu perds això, passes a trepitjar fort, passes a donar un pas endavant i passes a ser capaç de parlar d'igual, igual, perquè no t'importa. Bé, al final, mira, al final no fa mal allò que et diuen. Fa mal com t'afecta el que et diuen.
Clar.
Quan deixa d'afectar-te, és a dir, si a mi algú em diu, escolta, és que ets vell i calvo i això m'afecta, sí?
Sí.
Aquella persona passa a tenir poder absolut sobre mi, perquè sap que m'afecta.
Clar.
Si a mi no m'afecta, dic, pues sí, em foto per de riure, ja anirà a molestar amb un altre. A mi ja no m'anirà més. Clar. Perquè no està aconseguint el seu propòsit. Passa una mica com recordes quan en un programa vam parlar de l'assertivitat, no?
Sí.
Al final és, uau, per què sempre venen a tu, Lourdes, a demanar-te coses a la gent? incluït jo, eh? Per què? Perquè saps...
Perquè saben que no tens un no.
Ara, ara, el dia que diguis, escolta, mira, un no, però elegant. Mira, Jordi, jo és que vaig molt liada. Va, em vull dedicar segons quines coses perquè llavors deixo coses que per mi són importants. Hòstia, però aquest dia és almenys per fàcil que ens busquem un altre, no?
Clar. Bueno,
que a mi m'ha passat, eh? Ho he viscut en pròpies cames, eh? I sé de què parlo, o sigui que... Per tant, és el mateix, eh? És el mateix. Clar que tenim la coraça. Per això perdem la intel·ligència emocional, perquè no treballem de dintre cap a fora. No anem al creixement per l'autoconeixement. Primer ens hem de conèixer, hem d'estar segurs. Hem de dir, mira, de veritat, diuen que un geni i un boig s'assemblen perquè cap dels dos no els importa res del que diguin d'ells. Per tant...
Sí, que bueno. Sí, no l'havia sentit mai, aquesta.
Però són iguals, per això. En el geni tant li fot i en el boig també. Per tant... Tots dos van pel món la mar de feliços, no? Perquè quan ja deixen importar-te allò que et diuen perquè no t'afecta, però no perquè... Quan la gent et diu algú... La intel·ligència emocional també és això, eh? Quan la gent... Sabia diferenciar, no? Quan la gent et diu algú com t'ho diria? Amb intenció de millora, és el que ho agafo, no?
Sí.
Passa que la gent normalment no sol ser així. Perquè les persones diuen, escolta, és que tu ets, no? Jo sempre deia, no? Quan... Si portes un problema i no em portes la solució, formes part del problema. És a dir, per dir-me allò que faig malament, però no em dius com ho puc fer millor...
Calla-te.
Per...
No, calla-te.
Aquesta és molt bona. Pues ja està, no és veritat. Hi ha un proverbi àrab que diu que si no eres capaç de mejorar el silencio, mejor calla-te. Perquè el silenci és molt maco, també. Per tant, efectivament, tens raó. Per això, quan parlem d'intel·ligència emocional, si t'has fixat, tots els pilars van amb com em conec, com em descobreixo, com em despullo per mi mateix i com a partir d'aquí sé com sóc i m'importa poc el que a més diguin, perquè jo sé com sóc i m'estimo. El secret de la vida, al final t'ho dic en sèrio, gran part del secret de la felicitat, de l'avenç i tot, és estimar-te. Si tu t'estimes, tot funciona, saps? Tot acaba funcionant. No? Si tu no, doncs n'hi has amb coraça, n'hi has dispassat, n'hi has amb por, ui, i els altres et calen, clar, mare Déu.
Complicat, això de la intel·ligència emocional.
Molt. Per això estic tan present. I, de fet, ja et dic que la majoria d'entrevistes de personal de les empreses avui en dia ja van enfocades en calibrar la intel·ligència emocional. Ja hi ha molts tests que t'hi porten. Perquè no hi ha molts individus. I cada vegada és més escassa, torno a repetir, perquè cada vegada, per desgràcia, ens relacionem menys amb els altres. Cada vegada ens relacionem més amb una màquina, amb una tele, amb un mòbil, amb un... Saps?
Clar.
I això, vulguis o no, va creant... Més a dir, hi havia un estudi, no?, de lo perniciós que era el TikTok, no? Vaig estar amb una Carla on parlaven, no? Practico el TikTok per dir-te alguna de les moltes, però està... Per què? Perquè en el jovent l'enganxa amb imatges que són ràpides,
sí,
que no han d'interactuar, que simplement han de mirar. M'explico?
Clar.
I... Això va creant una consciència de que no has d'interactuar. Simplement has de portar un botó i mirar i pots tirar allà 2 o 3 hores, perquè, a més, diuen que és superaddictiu. Jo ja sé, no ho tinc ni instal·lat, no? Però que...
És molt addictiu, no? Sí. D'on fer?
Sí, no?
Perquè jo, no, per exemple, perquè jo de les xarxes, bueno, ja saps el que opino i em sembla que a mitja audiència ho sap també, no? Però, per exemple, jo que soc anti-YouTube... perquè no m'agrada que m'estiguin, bueno, partint de la base de que no miro les notícies a la tele, doncs no m'agrada que em mengin el coco.
Clar.
Aleshores, TikTok és aquest mini temps que si t'interessa bé i si no passes de llarg, no? És una mica... De fet, diuen que tenen la mateixa, o que està basat en les màquines tragaperres, escurabutxaques, no? Aquest gest de següent, next. Clar, en base a això, doncs, sí que és veritat que és més addictiu que altres plataformes, per exemple, per mi, però també, com a molt, ho miro mitja hora.
Yeah.
I si arriba, però, si no, doncs i, mira, passo.
I tu, perquè ets adulta, Lourdes, i pots discernir, pues, clar, aquests experts per l'obra, jo ho he estudiat una mica, no?, de la gent jove, de nanos, de nens, petits, que el cervell va creant una consciència de que tot és curt i ràpid, que pot ser algú que t'interessa, un borres i ja està. Bueno, llavors qui es posa a llegir un llibre o a seguir una pel·lícula, per dir alguna cosa?
Clar.
Quan el cervell s'ha acostumat a la immediatesa, pam, 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 i que poden estar allà, doncs mira, doncs, no sé, 2 hores, deien que, bueno, que la gent es tirava 2 hores o 3, doncs pues només veiem vídeos, no? Però això és un exemple de com això va coartant la capacitat d'això de ser empàtic, de conèixer tot el mateix, etc, de treballar-te, bàsicament, i per això les empreses cada vegada més busquen gent amb aquestes capacitats, no? Però ja no és el món de l'empresa, jo crec que és part del món de la felicitat, no? Jo crec que la felicitat, per resumir una mica, passa per conèixer de tu, no tenir por d'allò que expresses, no tenir por d'allò que ets, no tenir cap tipus de complexa. Venim d'una educació que ens ha complexat i ens ha capat a tots el món, sense voler, pobres, però, bueno, és per això, no? No et posis aquest vestit de no sé què, no riguis, no ploris, no mostris els sentiments, si et demanen, si et diuen si vols prendre alguna cosa, que no, saps?
És a dir,
no diguis que tens gana perquè és mala educació, no diguis el que penses, perquè això també m'ho havien dit, eh?
Sí, sí, sí.
Has de vigilar i no dir el que penses, no? Bueno,
compte.
Tot això, imagina't el que has fet, no?
Clar.
Jo li deia jo a una companya, no?, que al final el gran secret, i em perdonaran, però és treure's tota la merda que ens anava caient a sobre durant anys, dècades.
Sí.
Sí, ho dic en sèrio.
Fer com un reset, no?, m'imagino.
És desaprendre molt. Hem de desaprendre. I una de les coses que més em va impressionar, no sé si l'he explicat aquí ja, però, bueno, per si cas, és quan vaig llegir, no?, quan a Miguel Ángel, que va fer la gran estàtua de David, no?, li van preguntar com havia fet una meravella com aquella. Com va fer el David? I ell va dir, jo no hi feia res. Jo simplement he tret el marbre que sobrava. Ell
clar,
ja estava dintre. I he tret el marbre que em sobrava i m'ha sortit. No? Bueno, pues jo crec que són les persones. No? Si traiem tot allò que tenim, que no val, capes que ens han posat de no siguis, no miris, no fallis, no. I descobrim qui som nosaltres, la veritat, que dones un salt
qualitatiu
brutal, brutal, brutal.
Doncs Jordi, ho deixem aquí. Esperem amb candeletes al pròxim programa amb tu i que tinguis un feliç mes.
Parlem. Moltes gràcies, carinyo.
Una abraçada. Adéu.
Adéu a tots. Adéu, adéu a tots.
Penedès en xarxa.
Ens encaminarem cap al darrer flaix informatiu en clau Penedès d'aquest matí amb els Amics de les Arts, citant Mercè Rodoreda.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que tinc més que coll avall que això de tu, de mi, que res que era remoure la merda. Sé que no em convenç, que és perdre el temps, que no vals ni un dels segons que encara tinc, que l'amor amb tu com més lluny més bonic, si tant Mercè Rodoreda. Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que m'agrada caminar de nit carrers petits. Hi ha màgia, la cosa d'aprendre. Dius, em puc quedar una estona amb tu i somric perquè se't veu d'una hora lluny. Si fas nosa no ho has mai de preguntar, això s'ha de saber veure. Si tant, Mercè Rodoreda. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida. Deixa'm dir que encara no sóc jo, que ara em falta temps per endreçar-te allò que només hi ha vida si la vius a poc, si tant Mercè Rodoreda. Deixa'm dir que encara no...
Bon dia, són 12:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Què tal? Us donem la benvinguda a un nou flaix informatiu, l'últim d'aquest matí en el Penedès en xarxa. Ens acostem a l'actualitat més destacada a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. El Baix Penedès lidera la crescuda de cens electoral a Catalunya. Cunit i Calafell, així com Roda de Barà, estan entre els 5 municipis amb l'increment més pronunciat d'electors. El Baix Penedès és la comarca de Catalunya que ha tingut una crescuda més gran del cens electoral respecte a les eleccions municipals del 2019. L'increment és d'un 8,8%, molt per sobre de la mitjana catalana, que se situa en l'1,2%. Només la Cerdanya, amb una crescuda del 8,2%, presenta xifres similars. Entre els 5 municipis que han experimentat un increment més gran del cens en aquests 4 anys, hi ha Cunit, al segon lloc, amb un 13,9, Calafell, al cinquè, amb un 12,8, i la llista està liderada per una altra població tarragonina que està a tocar del Baix Penedès, com és Roda de Barà, que ha crescut un 16,4%. La pujada d'aquests anys es deu a diversos factors, un dels quals ha estat la pandèmia del coronavirus. Molts ciutadans han preferit traslladar-se a entorns menys massificats, un fet que ha provocat que s'acabessin empadronant on tenen segones residències. El fet que Barcelona hagi estat el municipi amb un descens més pronunciat del cens electoral, un 3%, reforça aquesta teoria. Caldrà veure quin impacte té aquest increment d'electors en aquests municipis, ja que es tracta de nous votants que no existien el 2019. CoopSatània celebra la cinquena quinzena de l'economia social i solidària amb més presència al territori que mai. S'ha presentat la cinquena edició de la quinzena de l'economia social i solidària, una iniciativa impulsada per CoopSatània, l'Ateneu Cooperatiu de la Vegueria Penedès, que té per objectiu donar a conèixer una altra manera de produir, consumir i viure, centrada en el bé comú per sobre de l'interès individual i, al mateix temps, visibilitzar la diversitat d'iniciatives i entitats que en formen part arreu de les 4 comarques. La quinzena tindrà lloc del 2 al 16 de juny a diferents municipis de la Vegueria i comptarà amb més de 30 activitats diverses. A la quinzena de l'economia social i solidària hi tindran cabuda actes diversos, des de visites o passejades de la mà de cooperatives fins a tastos de productes elaborats per entitats de l'economia social, passant per projeccions de documentals, presentacions de llibres o tallers. Obertes fins dissabte les inscripcions per participar en la caminada solidària del Músic Veu. Fins aquest dissabte resta obert el termini d'inscripcions per participar en la caminada solidària del festival que organitza la Fundació PINAE. La caminada compta amb la participació del Centre Excursionista Penedès i de l'Ajuntament d'Olèrdola, en benefici de la Fundació Amics Joan Petit, que té per objectiu destinar els seus recursos als equips d'investigació de l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Hospital de Sant Joan de Déu. Programada per aquest diumenge a la finca municipal de la Muntanyeta d'Olèrdola, la caminada s'iniciarà des de l'esplanada de la zona de Lleure a les 10 del matí, durant l'itinerari de 5,3 quilòmetres de fàcil accés i pensat per gaudir-lo en família, s'hi trobaran les barraques i murs de pedra seca que han estat recuperades i reformades pel Centre Excursionista del Penedès i l'Ajuntament d'Olèrdola. En arribar de nou a l'esplanada, els participants podran gaudir d'un espectacle d'animació amb la companyia Cirquestra. I acabem a Sant Llorenç d'Hortons, on la secció esportiva Pau Casals organitza diumenge una cursa d'orientació fotogràfica i familiar. Els participants rebran fotografies de diversos llocs del poble que hauran de localitzar i fer-s'hi una fotografia de grup. Un cop fetes totes les fotografies, caldrà tornar al lloc de sortida. Es podrà triar entre fer un circuit de 4, 6 o 8 fotografies. Es participa en grups de mínim 2 persones i un màxim de 10. Cada grup ha d'anar acompanyat mínim per un adult i totes les persones apuntades al grup han de sortir a les diferents fotografies que es facin als llocs indicats. Cada grup haurà de portar un telèfon mòbil o càmera fotogràfica per fer-se les fotos i poder-les ensenyar un cop finalitzada la cursa d'orientació. Les inscripcions es podran fer el mateix diumenge abans de l'activitat, que començarà a les 5:20 de la tarda.
Penedès en xarxa.
I acabarem el Penedès en xarxa d'aquest dijous amb la música de la Tot Volum, que ens porta la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
A Tot Volum.
I avui tractarem d'una de les bandes de rock més influents i reeixides de les últimes dècades i on han destacat en múltiples estils musicals i per les seves lletres de caràcter social i polític. Estem parlant del Red Hot Chili Peppers.
Mm-hmm.
live in the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have heard of.
Red Hot Chili Peppers és una banda de rock estatunidenca formada el 1983 a Los Angeles. Els seus integrants són el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante, el baixista Flea i el bateria Chad Smith. L'estil musical de la banda fusiona el funk tradicional amb el rock i el rock alternatiu, incloent-hi elements d'altres gèneres com el rap, pop-rock, heavy metal, dance punk, hip-hop i indie rock, sent considerats una de les bandes més reeixides i influents del rock alternatiu en la història. Des de la seva formació, aquesta banda ha sofert molts canvis en els membres del grup, cosa que s'ha traduït en els canvis de vestuari i d'estil musical al llarg de la seva trajectòria. Els Red Hot Chili Peppers han guanyat 7 premis Grammy i en 2011 van ser triats per ingressar en el Saló de la Fama del Rock and Roll. S'estima que des del seu debut, la banda ha venut més de 85 milions d'àlbums a tot el món. Hula! De joves van decidir formar una banda de rock que inicialment es va anomenar Tony Flau and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Aquest nom no va acabar d'agradar als membres del grup i quan va començar a créixer la seva fama entre els grups de Los Angeles es va decidir canviar pel de Red Hot Chili Peppers. Diversos mesos després de la seva primera actuació, la banda va signar amb la companyia discogràfica EMI per l'elaboració del seu primer àlbum. En aquesta època, dos dels seus membres van abandonar el grup per unir-se a una altra formació, la qual cosa va portar a la cerca de nous membres per a complir aquest contracte. Finalment, van aconseguir reestructurar la banda i gravar el seu primer àlbum homònim, Red Hot Chili Peppers, llançat el 10 d'agost de 1984, que va ser un fracàs comercial. En 1985 es va incorporar el productor George Clinton per a produir el seu segon àlbum. Clinton va proporcionar més varietat en el repertori dotant-lo d'elements de la música funk i punk. El 16 d'agost de 1985 es va llançar el seu segon àlbum, Freaky Styley, sent un nou fracàs, doncs quasi no va superar les vendes de l'anterior treball. We'll be right back.
Per a la realització del seu següent àlbum, el grup va triar Michael Beinhardt per a produir aquest treball. Aquest nou material es va utilitzar la mateixa mescla de funk i punk, però amb sons molt més contundents i amb reminiscències del metall. El 29 de setembre de 1987, The Uplift Mofo Party Plan va sortir a la venda, convertint-se en el primer àlbum dels Red Hot Chili Peppers a aparèixer en els charts, venent 750.000 còpies. Davant la mort del guitarrista Hillel Slovak per consum de drogues el 1988, la banda va fer un gir brusc en la formació dels seus components per a realitzar el seu següent àlbum, Modest Milk, publicat el 15 d'agost de 1989. D'aquest treball es va extreure el primer senzill reeixit de la banda i cançó tribut a Hillel Slovak, Knock Me Down, que va arribar al top 10 de les cançons de rock. Per al seu següent àlbum, el grup va comptar amb la col·laboració d'un reeixit productor, Rick Rubin, que fet va ser qui els va llançar finalment a aconseguir un treball que els donés fama i reconeixement. El cinquè àlbum de la banda, Blood Sugar Sex Magic, va ser llançat a la venda el 24 de setembre de 1991. El primer senzill de l'àlbum va ser la cançó Give It Away. Gràcies a ella, la banda guanyaria un Grammy per la millor cançó de hard rock i obtindrien el seu primer número 1 en els rànquings de cançons de rock modern. Altres cançons importants seria la balada Under the Bridge, que va ser una autèntica bomba en l'àmbit mundial, aconseguint posicionar-se en el número 2 del Billboard Hot 100, Suck My Kiss i Braiding the Girl. Aquest àlbum ha venut més de 15 milions de còpies a escala mundial i està posicionat en el posat número 310 de la revista Rolling Stone en la llista dels 500 millors àlbums de tots els temps.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Hardcore, softcore,
El 12 de setembre de 1995 va sortir a la venda l'irònicament titulat One Hot Minute. Aquesta època és considerada com la més alternativa de la banda, duent a terme una rara mescla de diferents gèneres musicals, com el punk, el rock psicodèlic i el funk, i una guitarra molt més distorsionada i amb melodies més pesades. Es van editar tres senzills, Worth, Aeroplane i My Friends. Encara que el disc va ser considerat un fracàs en vendes comparat amb el seu anterior àlbum, es van vendre 8 milions de còpies. L'enregistrament del següent àlbum va marcar un canvi d'estil per als Red Hot Chili Peppers, que van continuar amb la producció de Rick Rubin. Californication va ser llançat el 8 de juny de 1999, sent un èxit a tot el món, estant ben posicionat en totes les llistes de vendes. El seu primer senzill, Scarty Zoo, va guanyar un Grammy per la millor cançó de rock. D'aquest àlbum es van extreure els senzills Californication i Other Side, que també va ser número 1 en la llista Billboard de cançons de rock, a més de Around the World, Road Tripping i Parallel Universe. Aquest treball ha venut més de 16 milions de còpies a tot el món, sent l'àlbum de la banda més venut fins als dies d'avui. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, conch up, conch up, hook up. Skin that thing, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight. El 9 de juliol de 2002 van llançar al mercat l'àlbum By The Way. Aquest és el disc més melòdic de la banda i prescindeix dels ritmes de fusió que els van fer tan famosos a principis dels 90. El primer senzill de l'àlbum va ser By The Way, que va ser número 1 del Billboard Modern Rock Charts durant 14 setmanes. Gràcies a aquest disc va aconseguir dos guardons en els MTV Europe Music Awards, el millor directe i el millor grup de rock. També van ser guardonats en els MTV Video Music Awards de Latinoamèrica com a millor artista de rock internacional. El disc porta venudes uns 12 milions de còpies en el món. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. California, rest in peace. Simultaneous release, California. Al maig de 2006 va sortir a la venda l'àlbum Stadium Arcadium, un treball doble amb 28 cançons. El seu primer senzill és Danny California, una cançó que els va retornar a l'escena del rock. La cançó va estar 14 setmanes en el número 1 del Billboard Modern Rock Charts i va arribar al número 6 del Billboard Hot 100. Altres èxits d'aquest treball amb èxit internacional van ser Tell Me Baby i Snow. Després de la gira de concerts de 2006 i 2007, la banda es va prendre un descans indefinit. Lipstick, junkie, debunk, the all-in-one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go. Tick-tock, I won't. Després de gairebé 6 anys sense editar cap disc i més de 2 anys sense actuar, va ser llançat a Europa el 26 d'agost de 2011 i posteriorment als Estats Units el desè àlbum de la banda I'm With You. Aquest treball va debutar en la posició número 1 del Billboard 200 i es van vendre al voltant de 3 milions de còpies. El següent àlbum d'estudi de la banda, The Getaway, va ser llançat al mercat el 17 de juny de 2016, llançant-se també una versió limitada en vinil. El primer senzill va ser Dark Necessities. L'any 2022, Red Hot Chili Peppers va treure al mercat 2 àlbums més, Unlimited Love, publicat per Warner Records l'1 d'abril, i Return of the Dream Canteen, llançat el 14 d'octubre.
A tot volum. Volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Red Hot Chili Peppers. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una cançó d'un dels àlbums més reeixits de la banda de l'any 2002, Can't Stop. Adéu-siau!
Perseverance. Use my hands for everything that's steering. Can't stop the
després d'aquesta immersió en la música dels Red Hot Chili Peppers, ens acomiadem. Quina bona manera, eh? Els dijous us ho posem ben fàcil. Tanquem aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en Xarxa. Acomiadem aquest dijous, 18 de maig. I demà ens retrobem a les 9:06. Que vagi molt bé tot el que queda del dia.